El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 17 minuts de les 9, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Bernat Picornell i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
És un format especial perquè els dimecres normalment tenim els partits polítics en presència al ple, però és campanya i hem d'arraconar aquestes tertúlies perquè tindrem ja les entrevistes electorals i el debat, i hem de fer aquest nou format de tertúlia avui per tirar endavant aquest programa. Dos persones joves de Sant Cugat. Aquí els demanaré que em facin avui una triple anàlisi de les eleccions que tindrem el dia 20 de desembre. Ja estem en plena campanya, com dèiem, i m'agradaria saber com veieu els resultats que pot haver-hi a l'estat espanyol, a Catalunya i a Sant Cugat. Com considereu que va aquesta campanya, com veieu els partits polítics que es presenten i les diverses candidatures, i un cop ha tingut lloc aquest debat que va haver-hi recentment a les televisions espanyoles entre els principals candidats a la presidència, m'agradaria saber com veieu aquestes eleccions, qui considereu que porta avantatge, si considereu que el panorama que en sortirà serà prou obert com perquè hi hagi possibles aliances, o si hi haurà algun partit que pugui liderar directament la Moncloa sense haver de passar pel peatge de pactar. Si us sembla, comencem parlant de l'estat espanyol. Qui veieu al capdavant? Qui considereu que té més possibilitats d'arribar a la Moncloa? I sobretot, com veieu les possibles aliances que pugui haver-hi? Perquè totes les enquestes, això sí, indiquen que no hi ha cap guanyador amb majoria absoluta. Qui vol començar? Joan Ramon.
Bueno, jo començo jo mateix. D'entrada dient que el tema del debat està molt bé que es faci, però que és una llàstima que s'hagi de fer amb un mitjà privat, perquè continuem una vegada més amb els blocs electorals i sembla que els periodistes ens fem molt pesat. Però s'ha de recordar cada vegada que la informació que es rep durant les eleccions és una informació tutelada i totalment paternalista per part dels partits polítics. Però bé, dit això, em sumo en aquest cas al que són la majoria de les enquestes, que és que el Partit Popular és el que porta l'avantatge, i el que, diguem, m'imagino que serà el gran tema d'aquestes eleccions serà fins quin punt Ciutadans entra, i òbviament amb una posició amb molt avantatge, i fins quin punt Ciutadans pot tenir la paella pel mànec a l'hora de decidir qui és el proper president de l'estat espanyol.
Jo crec que l'estat espanyol es trobem en un moment complicat, diguem, no? Almenys pel que fa a la història política o la història electoral. Estem en un escenari on no havíem estat mai, en el qual el Partit Socialista tot indica que, en fi, que es posarà una nata doncs, bastant gran. Ja veurem quina és la dimensió d'aquesta patacada electoral. El Partit Popular també la rebrà, diguem, no? I malgrat que sí, porta avantatge, etc. Si es compleixen les enquestes i baixa a 70 diputats respecte als que té ara, doncs tindrà un problema, no? I per tant haurem de veure quines són de quines dimensions són les patacades doncs, que venen, no? I també, doncs, bueno, en fi, òbviament, doncs, Ciutadans, doncs, està, doncs, tenint, doncs, molta embranzida, molta més, segurament, que Podemos, diguem, que semblava, doncs, que també podia estar allà, doncs, fa un any, però que ara sembla, doncs, que està una mica desinflat. No ho sé, jo l'altre dia vaig veure el debat i va semblar tot prou confús, eh? I, per tant, jo crec que aquesta última setmana, bueno, la setmana que ve, diguem, jo crec que serà bastant decisiva, diguem, perquè la gent deia, no, ha guanyat aquell. Jo en el debat no vaig veure cap guanyador, vaig veure, doncs, les posicions molt i molt enrocades, i això és un problema, diguem, no? Perquè després els escenaris postelectorals, doncs, en fi, hauran de decidir una miqueta, doncs, cap a on tirar l'estat espanyol, doncs, en els propers anys. I jo vaig veure, per exemple, doncs, això, uns Ciutadans, doncs, molt, bueno, un Albert Rivera, doncs, molt enrocat, doncs, pel que fa tant al Partit Popular com al Partit Socialista, amb moltes coses que té raó, diguem, perquè quan es presenta el Partit Popular o el Partit Socialista, doncs, amb una sèrie de propostes, amb dos partits, doncs, que han estat governant moltíssims anys, doncs, a l'estat espanyol, amb una sèrie de propostes, les quals no se li ha vist ni el pèl al llarg, doncs, dels seus mandats, doncs, també és en fi, jo entenc, diguem, que tant Pablo Iglesias com Albert Rivera, doncs, s'hi abonin a criticar, doncs, que, escolta, que el Partit Popular i el Partit Socialista han tingut una sèrie d'oportunitats al llarg de molts anys que no han aprofitat i que ara correm-hi tots, doncs, a fer una sèrie de polítiques que, en fi, que el que deia, no les hem ni olorat.
I que m'imagino que, així com la crisi aquí a Catalunya ha fet canviar també el panorama polític, ara veurem aquest canvi en aquesta dimensió a Espanya, perquè fins ara aquestes promeses que comentava el Bernat, doncs, cíclicament se les havien anat creient i passaves de l'una a l'altra. Ara, per primera vegada, sembla que el bipartidisme no s'acabarà així de cop i volta. El que sí que hi haurà irrupció, o sigui, el bipartidisme estarà, diguem, tutelat per dues altres forces que hipotèticament poden influir però probablement perquè governin els dos mateixos igualment.
Però jo crec que això del bipartidisme també és un debat interessant, diguem, perquè ara sembla que hem trencat entre mil milions de cometes el bipartidisme, però fi, això també va passar al Regne Unit les penúltimes eleccions, diguem, quan els Lib Dems van trencar el bipartidisme i van ser claus per governar, però en definitiva han tornat on eren, diguem, no? Perquè, en fi, el sistema actual doncs està muntat doncs per qui està muntat i, per tant, amb les perspectives doncs que volen la gent doncs, que els ha muntat, no? Per tant, jo crec que aquestes eleccions poden ser determinants, de fet crec que ho seran, tant Podemos com Ciutadans, però jo crec que d'aquí 4 anys, si és que hi ha eleccions d'aquí 4 anys, ja veurem, eh? Ja veurem on queden, o si el dia a dia, perquè clar, en definitiva, un dels de Podemos i Ciutadans, un dels dos haurà de pactar amb un o altre, diguem, no? Per aconseguir la governabilitat a Espanya. Si un d'aquests dos pacten i per tant queda, en fi, invisibilitzat, encara que no entrin directament a govern, en fi...
Potser fins i tot el que arribi a pactar, que ara mateix sembla que aquí tindrà més possibilitats de Ciutadans, justament el fet de pactar li pot passar una factura, perquè haurà de decidir-se. I en canvi, en aquest cas, Podemos pot seguir, entre cometes, rajant de tot i amb una situació molt més còmoda. El que passa és que Ciutadans no sabrem si tindrà l'oportunitat de decidir amb qui pactar, perquè pot ser que per l'aritmètica i pels resultats només pugui pactar amb el PP. Que donat el cas que pogués pactar amb el PSOE i amb la hipòtesi de que el PSOE tingués més que Ciutadans, que ja ho veurem, jo penso que Ciutadans faria abans president al PSOE o a Pedro Sánchez que a Rajoy, justament per diferenciar-se, per vendre que ells han sigut, diguem, la clau del canvi, I per acabar amb l'etiqueta de que són la marca blanca del PP, que és una etiqueta que no els fa gens de gràcia.
Clar, el tema del canvi també és interessant, en el sentit de quin canvi, diguem, no? O cap a on tenim el canvi, perquè, en fi, jo l'altre dia al debat electoral no vaig veure pocs models polítics diferenciats, en definitiva hi havia molts retrets de cosetes petites, retrets que són impossibles de comprovar, no? Perquè hi ha moltes coses que, doncs, que deia la Soraya, és que quan entramos al gobierno nos encontramos con esto. Clar, si no ho saps exacte, és a dir, si no saps exactament doncs, quants diners doncs, hi ha als comptes corrents, diguem, del govern espanyol, doncs, en fi, és molt i molt complicat doncs, dir, mira, això és cert, això no és cert, per tant, qui està mentint o no està mentint és aquest o l'altre, no? I per tant, estem en una ambigüitat brutal per part de tots els candidats, o almenys per part de Pedro Sánchez i de... perquè, de fet, hi va haver moltes coses que va dir tant Pablo Iglesias com Albert Rivera, que els dos van dir estoy de acuerdo con el otro, diguem, no? Per tant, bueno, potser, en fi, són pols oposats, diguem, però els models estan potser més diferenciats, tant, evidentment, no? En Podemos com en Ciutadans, que no pas en PSOE i PP, perquè és que, en definitiva, si Europa torna a demanar més retallades, com ja les ha demanat, i Pedro Sánchez diu que no les aplicarà, bueno, doncs, en fi, esperem-nos els fets, diguem, no? I si hi ha algú que no es creu, doncs, que si hi ha algú que es creu, diguem, que podrem, tant l'estat espanyol com qui sigui, doncs, plantar cara doncs, a la troika, etc., doncs, en fi, s'equivoca de totes, no? I, per tant, hi ha una sèrie de propostes que jo no sé si algú se les creu. Jo estava al balcó, jo estava al sofà de casa meva i pensava, jo no m'estic creient res del que estic veient, no sé si algú s'ho creu, i a partir d'aquest debat en podem treure conclusions de com poden anar els estrets.
Segurament a Catalunya, i potser amb això ja canvio de tema, o canvio com a mínim de territori.
No, després us volia afegir una cosa comunicativa sobre el debat, eh? Però vaja...
Que no, que a Catalunya es veu diferent que com es veu, per exemple, aquest debat, jo que sé, a La Rioja, per posar un exemple, no? Perquè aquí, segurament, l'eix...
Un prisma diferent.
Clar, hi tenim altres problemes o altres prioritats que, segons quines polítiques estaven debatent el debat. I és un debat que va tenir molt èxit i que el va mirar molta gent, per tant, jo crec que la gent ja està interessada. I més, i no sé si em vaig per on dirà
no,
la mare...
No, digues el que
diguis, En els últims, en aquesta última legislatura, hem vist com de la política s'ha fet un espectacle televisiu, cosa que no havíem vist amb aquesta intensitat abans, no? Clar que es feien debats, clar que es feien programes de tertúlia, però és que d'alguna manera ara els polítics van a la tele com si fossin estrelles, no, gairebé.
Sí, sí.
I se'n van a l'Hormiguero, i se'n van a ballar no sé on, i se'n van a, amb Albertín Osborne, que sí que havia passat altres vegades, però no amb aquesta intensitat. I això també implica un canvi, i no sé si això la gent, no sé com ho diguem, ho rebrà i com ho traslladarà després al vot.
Hi ha un canvi, no? Perquè tot el primer dia de campanya del 27S, que era el 10 de setembre, ens en vam enriure a Miquel Iceta, diguem, però en definitiva tothom va per aquí, no? De dir, mira, anem a fer coses diferents, que trenquin i encara que se m'enriquin de mi. Escolta'm, és que aquí tots són persones, no? I potser que aquest missatge cala.
I no li va anar tan malament.
No li va anar tan malament.
No, i el que volia introduir, sobre el debat, una... que no hi participés el candidat del Partit Popular, el cap de llista o la persona o el presidenciable, per dir-ho. És a dir, Mariano Rajón no hi va participar i va enviar Soraya Sáenz de Santa Maria. I després una altra cosa sobre els debats. És a dir, s'està parlant d'uns temes de molta complexitat, per exemple, com lluitar contra l'atur, com fer una reforma constitucional, com s'ha de solucionar la relació entre Catalunya i Espanya. Es tracten uns temes d'una complexitat elevadíssima i els polítics es dediquen només a llançar eslògans, siguin del partit que siguin. És a dir, que el format del debat televisiu també implica que les coses es tractin d'una manera superficial quan probablement potser el que interessaria són debats més temàtics, debats en profunditat, cares a cares, és a dir, els responsables dels programes econòmics que vinguin i expliquin com en realitat volen lluitar contra l'atur. O si hem de parlar de pensions, com s'han de reformar els sistemes corresponents de pensions, si és que s'han de reformar perquè aguantin. Com s'ha de reformar, si és que s'ha de reformar el sistema educatiu, el sistema sanitari. Vull dir, que hi ha una sèrie de coses que queden allà d'una manera superficial tractades i que la gent es queda amb els eslògans i després a l'hora d'executar... Primer, a veure com es pacta, si és que s'ha de pactar, i després a veure si tot allò que han dit a l'eslògan es correspon amb la política que porten en els programes.
Sobre els debats, una cosa bastant interessant, que fa uns anys teníem un tipus de debats molt tancats i molt marcats, no? Mira, hi haurà tants blocs de tants minuts, cada candidat tindrà tants minuts per parlar cada bloc, i punt, diguem, no? I anava bé perquè ningú doncs, estrevitjava l'un a l'altre, perquè tenies el temps que tenies, i punt, diguem, no? Però evidentment, això doncs, no permetia doncs, aquest component de debat, doncs, que també és important, justament en un debat, diguem, no? Ara hem passat a l'altre extrem, i de fet hi havia gent que es queixava a la xarxa de, és que no paren de trepitjar-se, bueno, però en què quedem, diguem, no? En un model o a l'altre, no? I el fet de que no hi anés Mariano Rajoy, jo ho trobo bastant fort, en el sentit de que, clar, jo si sóc un candidat i el meu equip de campanya em diu, mira, és que millor que no surtis, com menys surtis millor, clar, també denota doncs, quin tipus de personatge tens al davant, no? I en fi, jo crec que per part del seu equip, doncs, que millor que enviar la teva vicepresidenta primera, diguem, no? O sigui, i la portaveu, vull dir, que és la persona que més segurament, o sigui, Soraya Sáenz de Santa Maria segurament sap molts més temes que no pas Mariano Rajoy del dia a dia del govern, per tant, en aquest sentit, millor. Però va haver-hi un moment del debat en el qual es va treure aquesta bueno, l'Albert Rivera ho va anar traient allò cada dos per tres, però sí que es va parlar, no?, de la llei electoral i de com s'havia de regular això i si s'havien de regular els debats, si s'havia de regular que fos el candidat qui hi anés, però bueno, en definitiva avui tu i demà l'altre, no? Per tant, si avui no hi ha anat Mariano Rajoy, doncs qui et diu que d'aquí 8 anys doncs, el que no hi anirà serà el candidat del PSOE i tothom es menjarà el del PSOE. És com això dels pactes del tripartit i tot plegat, no?, que també va sortir, que deien no, jo mai pactaré amb ta, o si perdo, no pactaré per guanyar, no? I veus que a determinats territoris aquella situació ha passat, no? Per tant, ostres, hi ha tantes cares doncs, d'una mateixa moneda que en fi, que també és complicat doncs, d'afrontar un debat així.
Per què Rajoy no va anar? Jo m'imagino que el PP són conscients de que el seu candidat tampoc és una cosa que trempi espectacularment. No té i no ha tingut presència mediàtica com ha tingut, per exemple, Albert Rivera o Pablo Iglesias, per posar els dos que se suposa que pugen o que entraran que hi rompran el Parlament espanyol, i en canvi, o sigui, ells són conscients i per tant posen a la que millor es defensarà en un format com aquest. Em sembla normal que ho facin. Ara, clar, no em sembla, em sembla fins i tot una falta de respecte davant dels ciutadans, no? Perquè si tu portes un cap de llista, se suposa que és la persona més preparada en tots els sentits. El que llavors està clar que ells mateixos reconeixen que preparat per aquest tipus de confrontacions no ho està, perquè si no ho fan és perquè llavors se'l menjarien, i per tant posen a la Soraya, que estic d'acord amb el que diu el Bernat, i això no és una cosa que digui ell, vull dir, tothom diu que la Soraya d'alguna manera és el coco del govern. Mariano Rajoy serà el que se suposa que mana, però la que pensa o la que mou les fitxes moltes vegades hi ha la percepció, hi ha el que es diu que és ella mateixa.
Jo,
i d'aquí la via aquesta de que ara si es pot arribar a pactar i que si algú té la paella pel mànec a l'hora de decidir qui governa, poden acabar petant-se Mariano Rajoy i posant a la Soraya presidenta.
Jo em preguntava...
Això se li diu la
La teoria de la menina, alguna cosa així. Sí.
Que diuen que a Madrid, no ho sé, ho vaig escoltar l'altre dia, no hi he estat, eh? Que els cartells que hi ha a Madrid són de la Soraya Sáenz de Santa Maria, els cartells electorals, surt ella a la seva cara i no Mariano Rajoy, vull dir que...
Bueno, no, en certa manera té sentit, no? Perquè malgrat que Rajoy és el cap de llista per Madrid, no deixa ser el cap de llista estatal, diguem, no? I per tant està per sobre de Soraya. Jo em preguntava si hi ha algú que hagi decidit no votar el Partit Popular pel fet de que Mariano Rajoy n'hagi anat al debat.
No crec.
A mi em costa de creure, diguem, no? I clar, és molt fort, però és que això passa als Estats Units, que el president o el candidat se'n va a la residència oficial a Camp David, diguem, a passar el pont i se'n va a la campanya, i òbviament aquest candidat no guanya segur les eleccions, no? I ell se'n va anar a Doñana a passar el cap de setmana a fer alguna cacera, suposo, i fantàstic.
Una cosa, portem 16 minuts de tertúlia i ningú ha dit, si no m'he descomptat, la paraula o les paraules Pedro Sánchez. Cap dels dos heu parlat de Pedro Sánchez.
Correcte.
No sé si vol dir alguna cosa, això. Potser ho ha dit algú, però jo he estat apuntant aquí.
No, jo he dit quan he parlat de que les propostes d'uns i els altres, diguem, en definitiva, són la mateixa, no? I que Pedro Sánchez està defensant una cosa que jolín, que els seus governs el podrien haver aplicat i que no han aplicat de cap de les maneres, no? Per tant, també fa una mica de gràcia el seu... Això. No el trobo un mal candidat, no el trobo mal... Però... com començava al principi, no? que el moment polític espanyol és molt complex, no? I que el Partit Socialista, en fi, tindrà una davallada de diputats que espectacular, el Partit Popular també, no? I per tant no hi ha candidat que ho salvi, això, perquè estem en una situació molt molt diferent al que havíem viscut fins ara. A mi Pedro Sánchez em sembla un bon candidat, serà, no sé, jo no diria que igual candidat que Zapatero, però en fi, no em sembla malament, i per tant jo crec que no hi ha candidat que ho salvi, això.
El problema és la divisió, en aquest cas, del vot de l'esquerra, que també es dividirà en aquest cas potser amb la dreta, per primera vegada, perquè fins ara la dreta, qui era de dreta, es tenia clar que havia de votar el PP. Ara potser n'hi hagi alguns que votin a Ciutadans. En canvi, a l'esquerra sempre hi ha hagut més divisió, i en aquest cas ara se li afegeixen de noves. I si, no, i si comptem aquí a Barcelona, per exemple, es podrà votar el Podem en Comú, es podrà votar Izquierda Unida, en aquest cas, no sé si...
Va en Comú Podem.
Va en Comú Podem, val, però altres territoris podràs votar Izquierda Unida, podràs votar el PSOE, i vés a saber quin si ets d'alguna comunitat autònoma que té partit d'aquest nacionalista, doncs podràs votar allò també. Per tant, aquesta divisió afectarà el PSOE, més encara del que afecta la davallada per si que comentava el Bernat dels dos grans partits, que el que aniran és a veure fins on arriba la meva castanya, perquè tots dos tenen clar que la castanya existirà i serà bèstia, i en aquest cas serà fins on, o sigui, podré salvar els mobles o realment serà això una catàstrofe total, que en el cas del PP sembla que no serà una catàstrofe total, tot i que probablement perdrà potser 70-80 diputats, però clar, en el cas del PSOE la catàstrofe pot ser encara pitjor, perquè és que pot arribar a no ser ni el segon partit a nivell espanyol, i això sí que seria una debacle. Vaja,
jo crec que això no passarà, també pel que deia abans, perquè el sistema està muntat perquè això no passi. Si passa, per mi seria una gran sorpresa. També veurem com es gestiona la nit electoral, no? perquè les dades, doncs, també, en fi, encara que tu acabis traient X diputats menys, si tu la progressió que fas al llarg de la nit electoral per un simple fet d'inserir dades en una base de dades, i per tant que aparegui a la pantalla, doncs, de tots els espanyols, també és molt important, no? I per tant tu pots començar perdent 90, i si acabes perdent 70, doncs és un èxit, però has perdut 70 diputats, clar, o sigui, és que qualsevol líder que perdi 70 diputats al Congrés espanyol se'n va cap a casa, perquè és una nata important.
Però aquí, d'alguna manera, tant PSOE com PP ja ho donen per fet i ho tenen assumit. O sigui, aquest perdre 70, que com tu dius seria un desastre a qualsevol altra banda, ja es dona per fet, per tant... I mirem què va passar aquí amb el que dius de la nit electoral, de que Junts pel Sí va començar amb una projecció, segons l'enquesta de TV3, que anava més amunt, després vam anar a veure com va anar perdent, i va acabar la nit que la gent que havia votat de Junts pel Sí semblava que s'hagués acabat el món.
Sí.
I és veritat que això, televisivament, sembla com un partit de futbol que comences guanyant 3-0, i que el millor acabes guanyant 3-2, que has guanyat, sumes els 3 punts, però, ostres, hem estat demanant a l'àrbitre que piti el final.
Sí.
Catalunya. Les enquestes, o diverses enquestes que han sortit, diuen que la cosa està molt frec a frec, que hi ha diverses candidatures que podrien quedar primeres. Democràcia i Llibertat, Esquerra, Ciutadans, En Comú Podem i PSC. Depèn de la capçalera. Hi ha algunes que el PSC la deixen enrere, altres que posen En Comú Podem, etc. Què passarà a Catalunya? Estem en aquest context en què encara no hi ha acord entre la CUP i Junts pel Sí. Sembla que la cosa va per llarg. Democràcia i Llibertat és el paraigua en el qual es presenta Convergència Democràtica, Esquerra Republicana va pel seu compte, Ciutadans aspira a ser primera força a Catalunya, En Comú Podem és el paraigua on aquesta vegada va Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, Ada Colau també en aquest cas dona suport a diferència de les eleccions al Parlament, i tenim el PSC que repeteix cara amb Carme Chacón. Com veieu el panorama a Catalunya i sobretot, depenent del resultat, quina lectura s'haurà de fer? Perquè avui, per exemple, Albert Rivera deia que una victòria de Ciutadans a les eleccions generals a Catalunya significaria el punt final al procés independentista.
A veure,
ho dic perquè,
òbviament,
la seva interpretació.
L'interessa a ell vendre-ho d'aquesta manera perquè per primera vegada, i això també seria un tema històric, es veu que pot tenir possibilitats de cada primer. Serà molt diferent la lectura que es va fer de les eleccions al Parlament de Catalunya, tant perquè hi ha un partit important en aquest cas com la CUP que no es presenta, i també perquè Esquerra i la exconvergència van per separat en aquest cas, com sempre han fet al Congrés, però clar, acostumats ara als últims temps d'anar amb Junts pel Sí, per això aquesta lectura serà complicada. Seguiràs podent sumar independentistes, com aquell qui diu, si agafes la Democràcia, Llibertat i Esquerra, i probablement, per molt que no li agradi a Albert Rivera, aquesta suma tindrà sentit de fer-la en les circumstàncies que estem ara a Catalunya. Per molt que fins i tot Albert Rivera o Ciutadans quedés primer, que ja veurem si passarà, jo tinc els meus dubtes, però pot passar. Si passa això, està clar que ells la medalla se la posaran, vendran que s'ha acabat tot, que els catalans no volen la independència, tot el que sigui. Ara bé, serà una lectura bastant errònia, tenint en compte que probablement Esquerra Republicana i Democràcia i Llibertat sumaran bastant més junts que Ciutadans, i això és el que jo penso. I vés a saber els votants independentistes que hi ha dins de En Comú Podem, que també segurament alguns n'hi haurà. I, sumem-li encara més, els abstencionistes de la CUP, que també són independentistes, òbviament, i que no han anat a votar perquè pensen que a l'estat espanyol no hi ha res a fer. Per tant, serà una lectura molt complicada. Ara jo estic segur que guanyi qui guanyi ho escombrarà cap a casa, com no pot ser d'una altra manera. I ja per acabar, crec que Democràcia i Llibertat ha triat un candidat que és fatal, ho sento jo per ells, però no crec que, o sigui, el Quico Homs no té el carisma, o no té, per molt que hagi sortit molt per la tele i per molt que sàpiga parlar molt bé, però és que em sembla un candidat, i per donar l'expressió, de tietes, i que no fa trampar gaire l'electorat independentista, com crec que, per exemple, farà trampar més a Gabriel Rufián o el tàndem Gabriel Rufián i Joan Tardà.
Jo crec que... Jo potser algun oient, si algú ens està escoltant, diguem, se'n tirarà a sobre. Eh? Jo no tinc la sensació d'estar en campanya electoral. Amb el pont pel mig... Clar, és que vam començar la campanya dijous, de seguida pont, i avui estem a dimecres. Per tant, ja ens hem pogut la primera setmana de campanya i jo no he estat en campanya, diguem, no? Malgrat el debat, etcètera. Què vull dir amb això? Que és que jo, en els últims anys, com que les coses estan canviant, en els últims anys jo havia donat molta importància a la campanya electoral, no? La campanya electoral és allà on almenys els candidats d'Esquerra Republicana tenien temps per explicar-se i anar de menys a més, diguem, no? I per tant, jo crec que els debats doncs, també eren molt, molt, molt importants. Clar, aquí només tenim debats a nivell, doncs, en fi, de candidats a la presidència i els candidats doncs, catalans, que evidentment és molt diferent doncs, el que passa a Catalunya del que passa a la resta de l'estat espanyol, i de fet ha anat passant així al llarg de totes les contestes electorals, doncs, en fi, ha estat important, no?, aquesta conclusió amb Catalunya. Jo crec que veurem aquesta última setmana, diguem, de partir de demà fins divendres que ve, com evoluciona tot plegat i com s'acaben posicionant les coses. Jo tinc la sensació que la majoria de gent que no tenia clar què votar encara no ho té clar, i ara que hem acabat el pont, doncs segurament la gent s'enganxarà doncs més al dia a dia, etc. No? Jo crec que aquí a Catalunya hi ha coses que, en fi, almenys per la gent que mira TV3, etc., hi ha coses importants, no? Coses importants com són la Polònia, que sembla que no, però segur sí. que condiciona molt i molt. Queden dos Polònies, queda, en fi, molts de notícies. No sé si hi haurà, doncs, entrevistes concretes doncs als diferents candidats, per exemple, al Tele Notícies, però si són, s'ha interessat.
Depèn del que deixin els blocs, perquè ara s'han minutat fins i tot les entrevistes.
Sí, sí, sí.
Ja sigui de trist, però per 10 minuts de Ciutadans em toca 40 minuts de Socialistes.
Sí. Per tant, veurem... Jo crec que ens queda molta... De fet, el tram més important de campanya ens queda per davant. Jo mateix no podria fer una porra doncs, de com quedaran. Sí que... sí que va ser doncs, com m'agradaria que quedés tot plegat, però jo crec que encara hi ha garrafes doncs, per guanyar-se, per tant, fer els partits doncs, que apretin les màquines perquè tenen feina per davant.
Tu faig una mica més de travessa, jo va, penso que, mullat, jo penso que guanyarà Esquerra Republicana.
Sí?
Perquè part del vot, el vot que de fa res va votar Junts pel Sí, veurà amb Rufián i Tardà una candidatura més alegre i més trampant que no la de Quico Homs, que per molt que estigui el president Mas darrere i que el veiem als cartells, perquè surt als cartells del president Mas, en funcions, el president, no ho sé, em costa de creure que està clar que tindran uns resultats dignes, però jo penso que Esquerra els hi passarà per davant. I tampoc crec que en Comú Podem tingui el resultat esperat, també perquè en aquest cas el fenomen Ada Colau que es va viure a Barcelona, no crec que sense Ada Colau es pugui viure igual a Catalunya. Una altra cosa seria si ella fos la hipotètica cap de llista, però el candidat que tenen no pot passar una mica com Lluís Rebell. Qui era Lluís Rebell? Doncs els resultats van posar una mica al seu lloc la candidatura aquesta. En aquest cas, per això, sense el suport, diguem, o sense la implicació d'Ada Colau, però segueix sense ser Ada Colau la candidata i, per tant, jo no veig que això, hi ha enquestes que els posen com que guanyen, a mi em costa de creure. Ara, també vaig fer un article dient que Ada Colau no seria alcaldessa de Barcelona i me'l vaig haver de menjar amb patates. Vull dir que mai se sap. Ara bé, jo ara mateix el pronòstic no veig que en Comú Podem tingui uns resultats suficientment amples com per guanyar i veig que molt votant d'Esquerra, en aquest cas es decidirà per Esquerra Republicana abans que per en Comú Podem.
I afegeix una cosa amb Comú Podem, que és que ells a Barcelona van guanyar perquè van fer una campanya carrer a carrer, gairebé porta a porta, molt ben feta, allà en els llocs on creien que podien guanyar, i van anar a rebentar d'actes, paradetes, etc., aquells llocs, i efectivament van clavar els resultats doncs, que esperaven doncs, a districtes com
Nou Barris. Però van treure 11 de 41.
Sí, no,
però són suficients.
Suficients... perquè els altres també van treure molt mals resultats, clar. Però vull dir que tampoc és que en traies 19, no?
No,
que és a dos de la majoria absoluta, vull dir...
Moltes vegades quan pensem en Barcelona, pensem a l'Eixample, al Barri Gòtic i tot plegat, però és que clar, Barcelona són molts districtes,
sí, sí.
I no anem mai a Sant Martí, no anem mai a Nou Barris, no anem mai a Sant Andreu, i hi ha molta gent allà i molta gent d'aquesta vota, òbviament.
Sí, sí.
I això és el que va passar, que moltes vegades tenim la imatge de Barcelona com a l'Eixample i Passeig de Gràcia, i clar, l'Eixample i Passeig de Gràcia probablement votaven el Trias, per simplificar-ho moltíssim. I una vegada que en aquest cas es van posar d'acord la resta de Barcelona, doncs va passar el que va passar. I molta gent, entre els quals m'incloc jo mateix, no vam saber veure això. I ens pensàvem que una candidatura com la de Colau no tindria aquest recorregut perquè molta gent seguiria votant el que va votar sempre. I en aquest cas, doncs mira, és el que diu ell, van fer una campanya que els hi va donar bon resultat i la gent que normalment en aquests barris o no votava o dispersava el seu vot, en aquest cas el va concentrar i, com tu dius, tampoc va ser una victòria aclaparadora, però de moment és una victòria suficient, amb els problemes que tenen, però és una victòria suficient.
Jo el que deia als debats també ho deia per ells, no? Perquè el candidat, el Xavier Domènech, que jo crec que és millor que el Lluís Rebell, però no ho crec, ho és segur, diguem.
Tampoc és molt difícil, eh?
No, sí, d'acord. Però en qualsevol cas, jo crec que si aquesta gent doncs, tingués oportunitat d'explicar-se, doncs uns altres resultats potser hauríem, diguem, no? Perquè, per exemple, en Comú Podem és la marca de Podemos a Catalunya, no?
Uh-huh.
I sembla que Pablo Iglesias no juga un paper tan important com el que juga, per exemple, Albert Rivera a Catalunya. És a dir, qui és el candidat de Ciutadans a Catalunya? O sigui, tu estic convençut que la majoria de votants de Ciutadans, que votaran Ciutadans el 20 de desembre, no saben qui és el candidat, però no. És qui voten, Albert Rivera.
Clar.
La gent d'en Comú Podem vota Pablo Iglesias? Aquí ja... Jo començo a dubtar, diguem.
Pot ser que n'hi hagi que sí, pot ser que n'hi hagi que no, però en aquest cas el candidat no és una persona suficientment coneguda com tampoc ho era el Rebell, o carismàtica com ho era la de Colau, i per tant això els hi jugarà en contra.
Però carismàtica perquè la Colau va fer una carrera de fons al llarg de molts anys, diguem, no? Perquè Xavier Domènech no l'ha fet, diguem.
Però, clar, però no és una persona que la gent conegui.
No. Però si jo crec que si hi ha una sèrie de candidats que si tinguessin més espais, diguem, potser
sí.
Aniria. Jo concretament el Xavier Domènech l'he tingut de professor i en fi, i trobo que és una persona que en un debat podria menjar-se a molts altres candidats, no? Però passa que doncs que en fi, que està muntat com està muntat. A mi, si voleu, en temes d'imatge, jo crec que a mi m'agrada molt la imatge d'en Comú Podem. És una imatge que torna als anys 70 directament i que jo la trobo molt diferent a la resta, vaja, i molt més innovadora, malgrat que és un retorn al passat que no pas als cartells del Partit Popular i del PSOE, que són absolutament lamentables. O sigui, no té res de nou respecte al que es venia fent, no? Jo crec que són els cartells més originals, els d'en Comú Podem, i, en fi, a mi m'agrada, i per tant, bueno, veurem a veure fins a quin punt aquestes coses doncs, també afecten. L'espot electoral ja és diferent, eh? Però vaja.
Va, que queden pocs minuts. Es pot fer una lectura local?
Per cert, Unió no entrarà.
Digues. Unió no entrarà.
Que no ho havíem dit, però sí, també és un altre pronòstic que Unió...
Aquest sí que no l'hem citat.
Sí. Aquest sí que no l'hem citat. Es pot fer alguna lectura local dels resultats que hi haurà el dia 20 de desembre a Sant Cugat? Les últimes eleccions generals les va guanyar Convergència i Unió a Sant Cugat amb 16.000 vots, gairebé el 40%, una mica més del 40%, millor dit. El PP va quedar segona força fa 4 anys a Sant Cugat amb gairebé 8.000 vots, un 20% dels vots que es van fer a Sant Cugat. El PSC-PSOE va obtenir 6.784, el 16%, Iniciativa 3.300, el 8%, i Esquerra Republicana, que en aquell cas anava amb reagrupament independentista, 3.192, un gairebé 8% també. Després va haver-hi altres candidatures, estil Escons en Blanc, UPyD, Pirata.cat, però amb resultats per sota dels 1.000 vots. Es podrà fer una lectura local del que passi? O simplement la dinàmica estatal i nacional es menja qualsevol mena de lectura?
Més la dinàmica catalana que l'espanyola, òbviament, i probablement Sant Cugat sempre ha estat un feu convergent potent, i aquí pot ser que en aquest cas segueixi guanyant Democràcia i Llibertat o Convergència. Ara bé, Esquerra estic segur que estarà molt a prop si no el passa per davant. I de la mateixa manera, tot aquest vot que contaves aquí del PP, del 20%, si no recordament, o
sí,
no,
8.000 vots, sí, gairebé el 20%.
El 20%,
sí, fregant.
Aquest tant per cent baixarà escandalosament. Ara bé, el recollirà Ciutadans, com ja va passar a les últimes eleccions, tant municipals com el Parlament de Catalunya. O sigui, pot ser que ens trobem, no un triple empat, perquè no serà un triple empat, però sí aquestes tres forces, Convergència, anava a dir, Democràcia i Llibertat, Esquerra i Ciutadans, a una distància molt curta, que no m'atreveixo a dir el tant per cent, no? Potser estem parlant de 14, 15, 16, o de del 15 al 20, aquestes tres, o del 13 al 20, aquestes tres forces.
Jo una punt a banda de Sant Cugat, i ara entrem a Sant Cugat, que abans volia comentar i m'he descuidat, que és que la marca Democràcia i Llibertat no és una marca absoluta fiançada i que la gent conegui. L'altre dia amb un bar m'ho va dir, no? Escolta, això de canviar una marca electoral a menys d'un mes, doncs això, que, clar, Junts pel Sí va tenir tot l'estiu i tot el poder mediàtic, diguem, d'aquelles eleccions, perquè és evident doncs, que les eleccions del Parlament són més mediàtiques que no pas unes eleccions doncs, a Corts Espanyoles, va tenir tot molt de temps per poder-se donar a conèixer, no? Jo crec que Democràcia i Llibertat té un problema, perquè a més els colors de Democràcia i Llibertat, que són els de Convergència, no surten a la papereta és en blanc i negre, per tant, ja veurem quanta gent vol votar Convergència i no troba la papereta de Convergència, i ja veurem què acaben votant, poca broma, perquè a Barcelona s'han donat casos de coses similars, diguem, que han acabat decantant bastants milers de vots, diguem. Per tant, important, i últim apunt, que és que Quico Homs jo crec que és una pataleta, me'n vull anar a Madrid, com a passareix prestat, doncs te'n vas a Madrid, diguem, no? Però jo crec que tenien millors candidats. Jo crec que el número 2 de Democràcia i Llibertat és, en fi, jo crec que per experiència segur que el guanya molt a Quico Homs. Veurem a veure com queda, i veurem quin és el paper també que juga Quico Homs al Congrés dels Diputats, perquè no és el mateix estar al faristol de la Generalitat que està allà al faristol del Congrés. Però, en fi, pel que fa a Sant Cugat, jo crec que la lectura, com deia el Joan Ramon, jo crec que és més catalana que no pas Sant Cugat, eh? Però en fi, també seguirà marcant tendències, no? I aquestes tendències doncs, també erosionen o catapulten partits, no? Perquè malgrat que no se'n pugui fer una lectura estrictament a Sant Cugatenc en clau electoral, doncs, per exemple, si el Partit Socialista doncs, segueix una dinàmica negativa, doncs serà una altra comtessa electoral que seguirà amb dinàmica negativa fins que no trenqui aquesta dinàmica. Per tant, també serà interessant. Però en qualsevol cas, el que sí que marcarà, i molt important, els resultats, són quines polítiques locals doncs, volem pel nostre país, no? De moment hem tingut un Partit Popular doncs, que les ha dinamitat, l'autonomia local en molts aspectes. Veurem a veure qui guanya, veurem quina quines són les polítiques locals que s'imposen des de Madrid, doncs, en fi, en els propers anys, i per tant, com afecta això, doncs, a les finances locals, a la possibilitat d'endeutar-se, a la possibilitat, doncs, de fer contractacions, en fi, un llarg etcètera, que els ajuntaments han estat lligats de mans i peus, doncs, durant aquests últims anys.
Ara segurament molta gent no votarà pensant en tot això, eh?
No, segur.
Lamentablement.
Sí, sí.
El tema...
Afectarà...
Sí, està clar que afectarà a l'administració local, sí, sí. I és més, si hi ha una hipotètica reforma de la Constitució hi ha gent que el que planteja que és carregar-se municipis, sí, sí, i bastanta gent,
sí, sí.
Cosa que em sorprèn, serà perquè no tenen alcaldes, però que està clar que pot arribar a afectar. Ara bé, de la majoria de gent que vota en aquest cas no crec que tingui en ment el que passarà al seu municipi, sinó altres coses de més amunt, diguem.
Falten 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Deixem enrere la plana política, veurem com van les eleccions el dia 20 de desembre. Després de tot el que hem dit avui, serà moment de tornar-ho a escoltar, a veure si s'han
encertat.
Tot i que, clar, és l'anàlisi en un moment concret, sí, de la campanya. El que els voldria preguntar ara és què els ha semblat el Mercat Vell de Sant Cugat, que ha obert recentment les portes. No sé si han tingut l'oportunitat de passar-hi, d'anar a provar, de tastar els menjars que s'estan preparant, si han comprat en alguna paradeta, si han anat a fer un cafè. Què els ha semblat l'obertura d'aquest espai després d'un any llarg d'obres endarrerides?
Jo he anat a parella cops a fer un cafè.
Has fet un cafè?
He fet dos cafès. No, mentida, hi vaig comprar uns croissanets també. Croissanets que em van semblar bastant cars.
A veure, què t'ha semblat l'edifici?
Sí, no, l'edifici, la reforma, anem per parts, sí. M'ha semblat molt bé. O sigui, ha guanyat molt amb llum, és un lloc que, diguem, convida a anar i s'està molt a gust, i el fet de que hi hagi un diguem, únic servei, per exemple, tu pots agafar això, uns croissants en una parada, un cafè en una altra, i si em ve de gust, unes fruites, jo què sé, el que sigui, i vas a una taula, t'ho prens, i després ho deixes allà, i et ve el personal, diguem, del mercat en si, a recollir-t'ho, i ja s'apanyaran després a repartir de qui era el plat i de qui era la forquilla, val? Això em sembla molt bé. I no oblidem que encara hi ha, diguem, la part de dalt, un segon pis, que està per fer, vull dir que si la cosa té resposta i la gent hi va i tot plegat, pot arribar a fer-se encara més gran i a guanyar amb espais i serveis. Dit això, jo no compro lamentablement menjar als mercats perquè és molt car i sóc pobre, és la vida, però no he d'anar al supermercat, que és més barat. Per tant, i és això que el Bernat ha dit, et vas comprar els croissants i ha fet uf, i jo també vaig fer uf quan tres croissanets petits em van costar gairebé un euro i mig, no me'n recordo, però vaja. Una cosa, que potser vaig anar a la parada més cara, no ho sé, però en general,
en general,
no només aquest mercat, sinó els mercats de Sant Cugat són cars, i jo, per tant, tenint en compte el meu poder adquisitiu, doncs ho sento, però no hi puc anar.
Bernat, hi has tret el nas per allà o no?
Jo no he entrat és que estava buscant el tiquet que m'ha passat un amic l'altre dia de quan costava un cafè i sí, uns croissants, diguem, i en fi, si la gent hi va, doncs els preus són els que són, no? Però és que em sembla absolutament desorbitat. Bé, en fi, no trobo...
Ara, em sembla que... Jo també vaig veure aquest tiquet, algú que el vaig parlar pel Twitter, diria.
Sí.
Jo el cafè que em vaig prendre valia 1,30. El cafè amb llet, perdona. Cafè amb llet. Que potser és que hi ha alguna parada que els estan més cars. Ara bé, el cafè que em prenc a baix de casa val 40. Per tant, fins aquí bé.
Bueno, això són els preus quatencs, perquè tu vas a Barcelona i els cafès baixen a 1,15 o 1,20. Per tant, què passa?
Segons el lloc, també.
Segons el lloc, evidentment, sí, però, en fi, jo... Bueno.
Tenint en compte, més, que el cafè és de les coses amb les quals els bars guanyen i restaurants fan més marge.
Sí. Jo només l'he vist des de fora, i a mi no m'agrada aquesta transformació dels mercats. A Barcelona tots ho han fet, no? Posen un supermercat a sota i les parades a dalt, no? A mi no m'agrada, perquè jo a mi m'agradava, doncs, els mercats antics on hi havia moltes parades, en fi, etc. No? Però és evident, doncs, que hi ha el Joan Ramon, no? La realitat econòmica també està canviant, la gent no s'ho pot permetre i per tant has de reinventar-te, doncs, per trobar un format nou. Veurem si sobreviu, perquè a mi em costa de creure que un mercat acabi, o sigui, que el té diferencial d'un mercat sigui el tipus de bar o si hi ha tauletes o no hi ha tauletes. Hi ha moltes menys parades, pel que tinc entès, pel que he anat llegint i tal, que no pas el mercat anterior, no ho sé. Si,
hi ha menys parades, diguem, del que era un mercat, de comprar menjar.
Sí.
I sí que hi ha més parades d'això que deia jo, d'anem a prendre alguna cosa, anem a fer un aperitiu o...
Que també es pot comprar.
Això ja no és un mercat, diguem, no?
Estrictament és un híbrid, perquè ja no és un mercat tradicional com el que era abans, que és això, doncs, la polleria, la carnisseria, la peixateria, la fruiteria. Doncs ara, també, segueix havent-hi doncs algun lloc on comprar els ous i la carn, és algun lloc on comprar el peix, però potser n'hi ha menys i has guanyat, entre cometes, si és que li vols dir guanyar, amb espais per anar a prendre alguna cosa, sigui de menjar, perquè hi ha un Frankfurt allà, hi ha un lloc que fan pizzas, o senzillament aperitiu, hi ha un lloc especialitzat en aperitius, hi ha doncs, vermuts i tot plegat.
Fa anys el mercat era el lloc barat, diguem, no? Era on tothom anava a comprar, ja, no? I ara, doncs, el dia que vas a comprar al mercat, doncs és el dia doncs, que te'ls pots gastar, sí, per tant, en fi, veurem.
A mi em va sorprendre una cosa, vaig veure una parada que no incluïa tots els preus en els seus productes, que això diria que
hauria
d'estar obligat a la parada a posar-te allà el cartellet del que costa. No diré el nom de la parada, perquè potser era en un moment o canviaven els preus o així, però vaja, a mi em va sobtar. I després, també una cosa d'olors, és a dir, tu estàs a la parada del ceviche, per exemple, que n'hi ha una, i al cantó hi ha un Frankfurt, i t'estàs prenent un ceviche i olores al Frankfurt, vull dir que em sembla que encara hi ha algun problema de... d'olors, que si vols tastar-ho, doncs vaja, també és una cosa a tenir en compte. En tot cas, ja veurem com va, vull dir que hi haurà temps. Veurem també què passa amb la terrassa, perquè ara la terrassa la gent no surt allà fora, ja està preparada.
Jo crec que la terrassa tindrà èxit.
Sí. Ara encara fa fred, humitat...
La plaça Sant Pere és una plaça a explotar. Està molt mal feta arquitectònicament, o sigui, hi ha molts obstacles. Per exemple, els castellers ens hem plantejat moltes vegades... De fet, havíem actuat allà i ens hem plantejat doncs, tornar-hi a actuar i no és possible...
Massa desnivell, no?
No.
Les escales?
No, els bancs...
Les papereres, sí. Els bancs aquells, que el banc ara l'han tallat perquè puguis entrar correctament al mercat, però el banc alhora és una sortida d'aire, en fi, jo crec que està molt mal dissenyada i això s'haurien de remirar, jo crec, però és una passa a explotar. Ara, si omplim les passes de terrasses, també hi en podem parlar un altre dia, però, en fi, també és un problema, no?, perquè que els hi preguntin els veïns de la passa...
És que per això ho deia, perquè em va fer molta gràcia la nota de premsa de l'empresa que està explotant al mercat, que deia, la terrassa serà amb materials que no faran soroll.
Fantàstic.
Com remarcant, no, són d'aquestes cadires que si es mouen, etc., no passa res.
És un lloc especialment sensible amb el tema de terrasses, i no fos cas que facis una mica més de soroll amb la cadena de lligar la cadira, perquè ja tens el veí o la veïna que t'està trucant a la policia, que escolta que són les 11 i no puc dormir. Perquè aquí a la plaça Augusta, ja que la menciones, van reduir nombre de taules a la terrassa, i em sembla que els feien... Jo recordo un dia, després de no sé què era, anar-hi a les 11:30 i em van dir, no, és que te n'has d'anar, no pots demanar ja perquè és que és hora, i un divendres, i això a les 11:30 no puc estar un divendres, una terrassa, ja pleguem.
Ho haurem de tractar un altre dia perquè gairebé són les 10 del matí i hem de plegar perquè arriben els serveis informatius de Cugat.cat. Bernat Picornell i Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a parlar de diversos temes d'actualitat. Que vagi bé.
Molt bé, bon dia.
El gall del monestir.